negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Anem cap a l'estudi volcànic de Volcànic Internet. És hora de saludar en David Jané. Què tal, David? Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia. Molt bé, Joel.
Escolta'm, déu-n'hi-do, no? Les últimes novetats que ens arriben, sobretot des d'Irlanda, que imposa Meta una multa de 1.200 milions d'euros. 1.200 milions d'euros. És que ens falta la respiració, fins i tot, per dir-ho, que és la sanció europea més gran de la història per infracció de privacitat. Vaya que la tallada, no?
Sí, en riu tant de les multes per saltar-se un semàfor o per passar-se amb el tiquet de la zona blava.
I tant. Què ha passat, David?
Bé, doncs això, la història comença ja fa molts anys. Us sonarà el personatge d'Edward Snowden, que és un enginyer que treballava a dins de l'exèrcit dels Estats Units i que fa aproximadament 10-12 anys doncs va sortir de l'armari digital per denunciar que dins de la intel·ligència americana doncs es feia espionatge de civils a través, entre altres eines, a través de les xarxes socials. Snowden en aquell moment es va exiliar a Rússia. Podeu veure diversos documentals o pel·lícules que expliquen la seva història, però d'aquella filtració que va fer Edward Snowden, doncs es va iniciar un procés pel qual la Unió Europea investigava si Facebook, en aquell moment encara l'empresa es deia Facebook, ara ha evolucionat i li diuen Meta, doncs si Facebook transferia dades privades d'usuaris de la Unió Europea als Estats Units, que això és una cosa, és una pràctica prohibida. Les empreses que operen amb ciutadans de la Unió Europea han de mantenir les dades privades d'aquests usuaris en màquines, en servidors a dins de la Unió Europea. I bé, la denúncia era aquesta, que les dades es filtraven a Estats Units i que allà als Estats Units vés a saber què se'n feia, perquè entre altres coses, i tornant a Edward Snowden, doncs Snowden denunciava que aquestes grans companyies tecnològiques tenien una porta del darrere, per dir-ho d'alguna manera, a través de la qual la intel·ligència americana, la CIA i l'FBI, doncs analitzaven i investigaven aquestes dades particulars. En resum, tornem a l'actualitat. La Unió Europea ha acabat el seu procés d'investigació. No diríem que han estat ràpids, precisament, 10 anys, i han decidit, doncs, això, que hi ha hagut una vulneració de la privacitat de les dades, que és una infracció molt greu, i, per tant, la multa que decideixen imposar és de 1.200 milions d'euros. Òbviament, Meta ja ha dit que recorrerà aquesta multa.
Quines possibilitats té de prosperar tot plegat? És a dir, ara entrem en el moment dels recursos, però hi ha possibilitats de que Irlanda li pugui perdonar aquesta sanció? O la cosa realment va per la via més seriosa?
Aviam, en aquest cas el tema d'Irlanda intervé perquè les grans empreses tecnològiques, quan han de posar la seva seu a Europa, busquen quin és el país que té menys càrrega d'impostos. I en aquest cas Irlanda és la seu escollida per moltes empreses americanes per instal·lar la seva seu central europea, perquè han de pagar molt menys tributs, i és per això que en aquest cas Irlanda es veu involucrada en aquest procés, però la sanció la imposa la Unió Europea. Què passarà? D'entrada, amb els recursos i contrarrecursos, aquí tornarem a estar mesos, si no anys, fins que hi hagi una sentència ferma. I després, a nosaltres, ciutadans de peu, que diríem, 1.200 milions d'euros ens sembla moltíssim, moltíssim, però per una companyia com Facebook segurament això no és gaire més que un tiquet de zona blava, podríem dir, per les seves possibilitats. I després aquí estaria per veure també si el govern americà realment en treu un benefici o un ús d'aquestes dades privades, si estaran disposats a compensar a Facebook per aquesta multa, és a dir, que els hi cobreixin part d'aquesta multa que hauran de pagar, ja sigui d'una manera pública o de sota mà. En tot cas, sí que és un avís per a navegants, és un avís a les empreses americanes de dir-los, si voleu treballar amb dades privades de ciutadans europeus, no podeu moure-les d'ordinadors, de màquines que estiguin a dins de territori de la Unió Europea. Veurem si els hi fan gaire cas o no.
Bé, en qualsevol cas, tu comentaves, és un avís per navegants, perquè hi ha altres companyies que també podrien caure en el mateix parany?
Aviam, en aquest joc, quan parlem de Meta o Facebook, de seguida ens venen altres noms al cap. Penso en Google, penso en Amazon, Microsoft, Apple... Clar, totes aquestes empreses que mouen dades privades a nivell global, doncs molt probablement han vist les barbes del veí, en aquest cas Meta, posar-se en remull i hauran de revisar què estan fent ells amb les dades privades dels seus usuaris. No seria sorpresa que darrere d'aquest procés de la Unió Europea contra Facebook vinguin processos de la Unió Europea contra altres companyies. De fet, en altres temes, com podria ser denúncies per monopoli, ja hem vist que la Unió Europea ja ha fet processos contra Microsoft, contra Google, i per tant, bé, doncs és aquesta guerra, podríem dir, de David contra Goliat. El que passa que em costa dir qui és David i qui és Goliat, si en aquest cas la Unió Europea és el gegant o si és el nan.
En qualsevol cas, David, estaràs d'acord amb mi en que van una mica tard, no?
Sí, això ho hem dit sempre al programa, que les lleis i ja no diem els processos judicials van a una velocitat molt més lenta de la que va la tecnologia i com dèiem, amb aquests 10 anys segur que l'explotació que ha fet Facebook d'aquestes dades particulars dels usuaris de la Unió Europea els hi ha reportat molts més diners que aquests 1.200 milions d'euros de multa que en primera instància han rebut.
És la xocolata del lloro per Meta?
Sí, o sigui, per una companyia com Meta, que té una facturació que està en les desenes de milers de milions de dòlars de facturació anual, una sanció de 1.200 milions d'euros. Evidentment és un contratemps, evidentment faran tot el possible per reduir-la o fins i tot no haver-la de pagar, però si l'haguessin d'acabar de pagar, ho podríem fer sense problema. Pensa, 1.200 milions d'euros és el que en el seu dia Facebook va pagar per comprar Instagram, per exemple.
Clar, per tant, o sigui, no cauran en la pobresa més absoluta, que diguem, no?
Ni molt menys.
Molt bé. Bé, aquesta és una de les qüestions destacades d'aquestes últimes hores, aquesta sanció per part d'Irlanda. No sé, David, si altres països també es podrien apuntar al carro.
Sí, bé, aquí és el que diem, eh? L'actuació és a nivell de Unió Europea i Irlanda una mica el que fa és posar-hi veu pel fet de que la companyia està en el seu territori. Una altra cosa és que potser Irlanda s'ha de començar a plantejar si els hi reporta gaire benefici el fet de tenir totes aquestes empreses pagant tan pocs tributs en el seu territori. O una reflexió encara més enllà. Segurament això seria més per la secció d'economia dels 5 minuts més que no la de tecnologia.
Li preguntarem al professor Anguera, això.
Clar, si és normal que el que es diu la Unió Europea, cada país pugui posar els tributs com vulguin, perquè, clar, les empreses després decideixen, com hem vist en el cas de Ferrovial o en el cas de les empreses americanes, que canvien la seu amb un cop de clic.
Sí. David, consideres que hi ha certa por de determinats estats a enfrontar-se amb aquest tipus de tecnològiques, tenint en compte l'envergadura, l'embalum que han agafat, no només a nivell econòmic, sinó també com a pes social, no? És a dir, són companyies que tenen la clau de volta fins i tot de governs, no? És a dir, si engeguen una campanya contra un determinat govern, realment és un problema que els governs no estan acostumats a enfrontar.
Parles amb condicional de si engeguen, si mirem la vista enrere... Mirem què va passar el 2016 amb la campanya de Donald Trump als Estats Units, que a partir de les campanyes de fake news a les xarxes socials, doncs, va impulsar la seva candidatura primer a dins del Partit Republicà i després quan van ser les presidencials contra Hillary Clinton. I també els britànics amb el Brexit. Les campanyes que es van fer des de les xarxes van permetre tombar doncs el veredicte final, que totes les enquestes deien que sortiria el no al Brexit, i al final, amb els últims mesos, es va girar la truita. Per tant, jo diria que sí, que poder la paraula no seria por, però un respecte per part dels estats cap a aquestes companyies tecnològiques. Per això abans deia que quan deia David contra Goliat, no sé qui fa de David i qui fa de Goliat.
Clar, clar, clar. Bé, David, tenim més coses avui. Explica'ns.
Sí, hi ha hagut una filtració en aquestes batalles de poder de les tecnològiques, que Instagram, que forma part del grup Facebook, del grup Meta, estaria plantejant-se treure un nou producte enfocat a competir amb Twitter, i seria una versió de la seva xarxa social amb menys pes de les imatges. O sigui, actualment Instagram és bàsicament imatges amb una mica de text, doncs prescindir del pes d'aquestes imatges i que sigui una xarxa més de text, una xarxa en la que els comentaris en text tinguin més pes que no pas les imatges, i per tant un competidor directe del que és Twitter. I una de les coses gracioses d'aquesta filtració és que aquest projecte, que de moment no és oficial encara, es veu que el nom en clau que rep internament és Barcelona. O sigui, el nom en clau del projecte de competidor de Twitter per part d'Instagram es diu Barcelona.
Caram, caram, això per Barcelona és una promoció impagable, eh?
Si es fa oficial, clar, de moment tot això estem en el camp dels rumors, però si es fa oficial, o si fins i tot arribés a portar Barcelona en el nom, realment seria una campanya a nivell global.
David, creus que hi ha mercat, hi ha possibilitat de fer ombra a Twitter en aquest moment amb una nova xarxa social d'un estil similar?
A veure, Twitter, n'hem parlat aquí al programa moltes setmanes, és el colabrot dels últims mesos. Twitter, amb la direcció d'Elon Musk, és un cavall desbocat i no sabem cap a on tirarà. I jo crec que aquí els altres competidors, en aquest cas Instagram, han vist una oportunitat de fer un producte que pugui competir efectivament amb Twitter, ja que el rumb de Twitter és força erràtic. Veurem si finalment aquest rumor es converteix en realitat, aquesta nova xarxa social d'Instagram més enfocada al text veu la llum a l'estiu, i en quina posició estarà Twitter en aquell moment, perquè com deia, ara mateix Twitter és un cavall desbocat que d'una setmana a l'altra canvien funcionalitats, treuen noves opcions, i no sabem si mantindrà la seva posició dominant en aquest mercat.
És a dir, seria pel demèrit de Twitter que la nova xarxa podria tenir èxit. Això no deixa de ser curiós, eh? Sempre s'ha dit que quan una cosa funciona no la toquis gaire. En aquest cas, podem dir que Elon Musk s'hi ha ben lluït amb Twitter.
Sí, clar, la qüestió és que Twitter, podríem dir que de cara a l'usuari, entre cometes, funcionava, podríem dir, correctament, però clar, teníem unes pèrdues econòmiques importants. Aleshores, Elon Musk el que està intentant fer és girar financerament la companyia i que comenci a donar beneficis, però sense perdre la seva audiència, el seu públic, i que segueixi sent, podríem dir, la xarxa social d'opinió de referència. Veurem si ho aconseguirà. Hem vist decisions, com deia abans, erràtiques, fins i tot histriòniques, coses que dius, ostres, això, com és que està fent això Twitter? I en el moment que el riu es mou, en castellà diuen a río revuelto, ganancia de pescadores, sí. Quan el riu es mou, els competidors s'hi tiren ràpidament i intentaran treure un producte que pugui competir amb Twitter.
Molt bé, doncs Déu-n'hi-do com està el panorama de la tecnologia. Realment estem en un moment històric, jo diria, pel sector. David, lligat encara amb totes aquestes qüestions, fa molt temps que ens preguntem on queda Apple amb tota la qüestió de la intel·ligència artificial. Ja sabem que Google l'ha sorprès recentment, Microsoft sembla que és un dels que va al davant d'aquesta cursa. Apple s'ha tret de la màniga aquestes ulleres, que, vista el fracàs que van suposar les ulleres de Google, jo no sé si realment estan apostant per un cavall guanyador. Tu com ho veus?
Doncs segurament és a nivell de producte, és una dels llançaments o dels rumors que més expectativa està generant. Parlem de que el dia 5 de juny, en el marc de la conferència anual de desenvolupadors d'Apple, en la seva presentació estrella, que dona l'inici en aquesta conferència de desenvolupadors, cada any Apple presenta algun producte nou, i tots els rumors apunten que aquest any presentaran unes ulleres de realitat augmentada. Realitat augmentada vol dir que amb aquestes ulleres podrem seguir veient el món real, però que s'hi afegiran informacions addicionals. Doncs, per exemple, imaginem quan estiguin en mode GPS, que nosaltres ens posarem les ulleres i veurem el carrer, però ens indicarà doncs, els trencants que hem d'agafar o la distància fins al destí, etc, etc. Parlen de que el preu d'aquestes ulleres seran $3,000, o sigui, estem wow. parlant d'un producte molt, molt, molt exclusiu, i això fa que, bé, també és cert que quan va sortir el primer iPhone a pràcticament $600, en aquell moment semblava una bogeria pagar $600 per un telèfon, i estem a 2023 pagant-ne 2.000 pels dispositius de Samsung o de Google.
Quina raó que tens, David, quina raó que tens, eh? Tant que havíem dit de determinades coses, fins i tot pagar per veure la televisió. Recordo que al principi era d'aquelles coses que deies, sí, home, jo no pago per veure la tele. I mira, ara, tots tenim plataformes i al final, si comptes el que et gastes al cap de l'any amb oci d'aquest tipus, són uns quants calarons, eh?
Sí, perquè paguem, no, realment, Joel, diem pagar per televisió, però no paguem, paguem per la comoditat. Clar. Perquè, com bé apuntes, podríem descarregar, les descàrregues pirates no és que hagin desaparegut, és que senzillament preferim pagar 8 euros al mes o 10 euros al mes per tenir una plataforma digital, apretar el botó i començar a veure una sèrie, que no pas haver de navegar per internet, buscar la pel·lícula pirata, me la descarrego, després resulta que no és la que jo volia, que no funciona, que és un virus. I si la tecnologia ens dona comoditat, les persones estem disposats a gratar-nos la butxaca i pagar. Pagar $3,000 per unes ulleres, jo crec que això encara estarà a l'abast de butxaques molt, molt, molt exclusives, i per tant em costa veure aquest com un producte massiu ara, a 2023. Veurem si d'aquí 10 anys, a 2030, tots anem amb aquestes ulleres i semblem en Robocop.
Escolta, David, ara que comentes el tema, em fa gràcia això que has dit, perquè mira, l'altre dia, sopant amb uns amics, va sortir aquesta qüestió, no?, de com hem anat evolucionant fins aquí. Escolta, què se n'ha fet de l'Emule?
Com a tal, jo desconec si encara existeix o no, però et diria que si existís no té ni molt menys els usuaris que tenia en el seu moment. L'Emule, pels qui ens escolten, era aquell programa que connectava totes les persones que compartien pel·lícules per descarregar. És a dir, tu podies descarregar-te pel·lícules que tenia altra gent a canvi de compartir les que tu tenies. I era un software que connectava, que ens posava en xarxa i podies descarregar pel·lícules. Aquesta tecnologia o aquest software està, podríem dir, obsolet. De tota manera, segueix havent-hi eines per fer descàrrega de pel·lícules o de programes. Però, com deia abans, la comoditat d'apretar un botó i que comenci la pel·lícula ara mateix és insuperable, i fa que aquests serveis més pirates doncs hagin perdut molta, molta audiència.
Bé, de fet, era una eina d'aquelles que ningú oficialment tenia, però tothom la tenia instal·lada a l'ordinador, no?
Sí, 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 exacte. Ningú sabia molt bé el que era, però en canvi, quan buscaves qualsevol cosa, allà hi havia milions de persones connectades disposats a compartir pel·lícules, sèries,
amb les sorpreses que també et podies emportar, tot s'ha de dir.
Sí, sí, la Blancaneus no sempre era aquella Blancaneus que tu esperaves.
I el Senyor dels Anells tampoc.
Exacte. Sí.
David, una última qüestió que hem sabut al llarg d'aquestes últimes hores, i és que WhatsApp desplega l'opció d'editar missatges enviats. No sé si t'ha arribat aquesta informació, però sí, jo l'acabo de veure ara mateix. A veure, com funcionarà això? Com ens ho hem d'imaginar? Perquè em sembla que aquest és un dels grans desitjos de totes aquelles persones que alguna vegada hem enviat algun missatge per error.
Sí, o sigui, ara, des de fa alguns mesos, WhatsApp ens dona l'opció d'esborrar el missatge, que deixa aquell rastre una mica desagradable,
sí,
de tal persona ha esborrat el missatge.
Perquè això genera moltes sospites, David.
Sí.
Clar, perquè la pregunta que surt després és, escolta, què em volies dir que veig que has eliminat el missatge?
Sí, aquí sí, és font de conflicte, podria dir. Doncs això de l'edició, tres quarts del mateix. Quan tu envies un missatge et donarà 15 segons per poder editar-lo, però et marcarà que l'has editat. De manera que una mica també quedarà el rastre de que la primera vegada que l'has escrit no era correcta i, bueno, allò de... Bueno, i què posaves abans d'editar-lo?
Clar.
Sí, sí. Jo amb això, Joel, sempre tinc la mateixa recomanació per tothom. No se us acudís mai discutir amb ningú per WhatsApp. O sigui, parlar amb algú amb només text és impossible, perquè sempre tendirem a agafar-nos-ho a la tremenda.
Doncs mira que de discussions per WhatsApp n'hi ha cada dia, i moltes, eh?
Sí, i normalment no arriben mai enlloc. En aquests casos sempre és millor una trucada per telèfon, una videotrucada o seure al voltant d'una taula, i la gent s'entén molt, molt millor que no pas amb converses on només hi ha text, perquè és això, el text no té matisos, no pots veure la cara de l'altra persona, com ho està entonant, com ho diu, i tendim a agafar-nos-ho sempre a la tremenda. Si més no, ara WhatsApp ens deixarà, si ens hem passat amb alguna paraula, doncs corregir-ho i suavitzar-ho, o afegir algun emoji, que sempre, alguna emoticona sempre suavitza el missatge.
Home, aquí també hi ha un altre tema, David, que segur, no sé si en el teu cas t'ha passat, però saps aquelles... com de diuen ara? Ara no em sortirà la paraula, però, per exemple, per posar el per què, no?, en el telèfon, en lloc d'escriure per què, tu li dones la regla al mòbil de que amb un PQ ja sigui el per què, no?
Correcte,
clar,
sí, sí.
Jo conec gent que, per exemple, el TM és t'estimo molt. Clar, falta que tu escriguis un missatge ràpid, com perquè aquest t'estimo molt se't pugui escapar amb el teu jefe, per exemple, no?
Sí.
Clar, en aquest cas, l'opció de poder-ho editar, home, ens dona una mica de tranquil·litat, no? No fos cas que...
Sí.
Que si no ens ho mirem, que aquesta és una altra, després d'enviar també s'ha de revisar, a no ser que no ho revisem, tenim la possibilitat d'arreglar-ho. Però clar, la persona ho veu, que tu això ho has arreglat? Ho veu d'alguna manera?
Veurà que el missatge és editat. Per tant, sabrà que allò que ella està veient no és allò que tu havies escrit en primera instància. De fet, corregirà. Moltes vegades el que fa la gent ara és esborra el missatge i n'escriu un altre.
Per tant,
aquí el que veurem és, en comptes de tal persona ha esborrat el missatge i el text a sota, el que veurem és un sol missatge, però que ens posarà l'etiqueta d'aquesta editat.
Però clar, en aquest marge de 15 minuts, el missatge...
15 segons.
Ah, 15 segons.
Sí.
Vale. La persona veurà la primera versió? És a dir, veurà la primera versió i després l'editada o no?
Sí. Mentre no es corregeix, surt la primera versió, quan la persona edita, doncs sortirà el text final i l'etiqueta d'editar.
Per tant, si se t'escapa del t'estimo molt, d'entrada, si és hàbil, ho veurà la primera.
Sí, clar, correcte. Sí. Sí.
Molt bé, doncs veurem com va tot plegat. Creus que li falta alguna altra opció, WhatsApp, o ja ho té tot cobert?
Deixa'm que m'autocorregeixi, perquè tenia raó tu. Són 15 minuts.
Ah,
jo pensava que eren 15 segons. Són 15 minuts.
15 minuts donen per molt, David?
Sí, 15 minuts, sí. De fet, amb 15 segons realment era una mica just. Jo associava allò dels segons perquè el Gmail, el programa de correu electrònic, té una opció de 30 segons. Quan tu envies un correu, tens 30 segons per repensar-t'ho i recuperar-lo abans no sortir de la safata d'entrada.
Però com ho fas, això? Però com ho fas? És a dir...
En el Gmail és una configuració que tu li dius si vols activar-la o no, que quan tu envies un correu et doni 30 segons abans el missatge surt efectivament de la teva safata de sortida.
Correcte, vale. Mm-hmm.
En el cas de WhatsApp són 15 minuts, tenies raó tu. Deies si li falta alguna cosa. Jo, quanta estona dura el programa avui? Perquè m'estaria hores parlant de coses que li falten a WhatsApp.
Com per exemple?
Connexió amb altres eines. Poder convertir un missatge de WhatsApp, per exemple, en una tasca d'un programa de gestió de tasques. O poder reenviar un missatge de WhatsApp per correu electrònic. A nivell de privacitat, té moltes mancances. El dubte que genera WhatsApp en quant a l'ús de les dades que fa Meta, que és la companyia propietària, hem començat el programa parlant d'això, no? De com abusen de les dades privades. Ja saps que jo amb això no sóc gaire amic del WhatsApp, però també hem d'entendre que és una eina absolutament implantada i estesa i que té un ús massiu.
David Jané, moltíssimes gràcies per aquest ampli repàs que hem fet a les últimes novetats tecnològiques. Fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.